tampoco vamos a llevar cosas, ¿no? Aunque luego no haya que no se puedan sacar, pero por lo menos tener un sitio, ¿no? Buscar la solución antes de que ocurran las cosas.
Són les 8 i 4 minuts. Actualitzem notícies al butlletí de les 9.
Més informació a ib3notícies.com.
Bon vespre. Tot seguit vos convidàvem a escoltar un dels programes que pensem que ens va quedar rodó, rodó. Ah, i seguim treballant de cara a la nova temporada de setembre.
Això era i no era, amb Rodi Palongi.
Bon vespre i benvingudes a totes i a tots a Això era i no era, el programa d'IB3 Ràdio dels dilluns al vespre. Jo sóc Rodi Palongi, aquesta nit m'acompanya en Margalida Grimalt. Bon vespre.
Bon vespre, Rodi.
Xavi Canelles.
Molt bones, molt bon vespre.
Bon vespre. I als controls, Lluís Fortesa. Quatre dies, quatre només falten per celebrar una de les festes més representatives de l'illa de Mallorca i Diada del poble de Menorca. Nosaltres, que som uns avançats, volem anticipar-nos i celebrar avui mateix la festa de Sant Antoni.
Bé, Rodi, això de que som uns avançats tampoc ho poden dir perquè hi ha hagut programes avui en aquesta casa que ja n'han parlat, de les festes de Sant Antoni.
Sí, bones, jo som el becari que estic aquí darrere.
Però i ara què vol?
Vull saludar don Rodrigo i doña Catalina, no, Margalida.
Perdona un moment, a vostè ningú li ha ensenyat, a Polini, que no pot entrar a un estudi de ràdio quan hi ha aquest pilotet vermell encès?
Ah, que ja estava amb l'Antona. I de les... Bé, me'n vaig, eh?
No, però què ha passat? Com és que ha entrat ara?
És que jo som amb el tònic.
Com que amb el tònic?
Sí.
Home, voldrà dir del tònic, que no ha vist un llum encès perquè no veu el color vermell, perquè amb el tònic és una altra cosa, de fet, una altra persona, i crec que no convé obrir aquest meló ara mateix.
M'he equivocat de paraula.
A Bolín i Coll, sí. Com està?
No sé, i bé, ara estic fent una tesi sobre això.
Sobre com està?
No, sobre el món de la ràdio i tot això. És que sap què passa? Que jo duc tres dies sense dormir pels exàmens del màster que faig, saps? Sobre la ràdio.
Que ha pogut preparar res pel programa d'avui de Sant Antoni?
Sí. Bé, sí, tinc una sorpresa.
No, Rodi, crec que això de les sorpreses no...
Jo fris, i crec que tots frisem perquè ens explica aquesta sorpresa, però ara segui un moment que començarem si el programa, si li pareix bé, si li va bé.
Sí, me va bé, vaig allà darrere, voleu aigües?
No? Sí, vagi, i si mos pot fer un cafè, també,
sí,
per favor.
Sí, no, però ja podeu començar, no?
Bé, Margalida, explica'ns el menú d'avui.
Idò, i hem de dir que si hi ha uns personatges que durant les festes de Sant Antoni tinguin un especial protagonisme, a banda dels dimonis, òbviament, aquests són els glosadors. Per això avui ens acompanyarà un dels més grans, jo crec que poden dir el més gran, que no és altre que Mateu Xurí.
També comptarem amb el nostre erudit Xavi Canyelles, amb el que farem un recorregut per Sant Antoni, una de les festes més populars i reconegudes a les nostres illes, i també tindrem a la nostra i Vicenca més cool, na Margalida de Cas Filisteus.
Don Rodrigo.
I tornem a ser Don Rodrigo, és que ja només li falta dir Díaz de Villar en aquest home.
Digui, Apolini.
Miri, veurà, jo m'he permès la llibertat de cercar un personatge interessant pel programa.
Cara, ja va fer personatge, Rodi.
Sí.
Mira, jo primer vaig intentar convidar en el programa en el principal protagonista de la festa, que és Sant Antoni.
Sí, oh. Crec que no...
No, mira, ni és el principal protagonista de la festa, tothom sap que és el dimoni o els dimonis, i jo crec que ell, és a dir, bé, no sé, Rodi, tu ets el director d'aquest programa, no sé si...
Jo estic obert a la proposta de Polini, a qui ha portat?
Bé, sap què passa, don Rodrigo, que m'han dit que no pot, i que estava massa ocupat...
Qui? Sant Antoni?
Sant Antoni, sí, i que estava massa preparat per la beneïda dels animals, i me va dir que no podia venir, però després... se'n va al cor una altra idea brillant.
A tu?
Tu, a mi.
I quina?
Són superbo.
Quina? El dimoni.
a secundari de luxe. I com que estava molt avorrit, me va dir que sí que podia venir.
A veure si ho entenc. Diu que ha convidat a venir al programa el dimoni.
Sí, sí, en persona. En persona.
Rodi, aquest home té un problema, no és normal, primer de tot, i crec que té un problema, no?
Bueno, protagonistes secundaris, això ja apareix una sèrie d'IB3, però en realitat és un programa de ràdio i els convidat els triem a la reunió d'equip. Com ha pres aquesta iniciativa de convidar vostè al dimoni tot sol?
Bé, mentre feia l'escaleta, dic, jo som a Napolini. Apolini Colles, becari del programa.
D'acord, deixem-ho anar. Ara en Xavi Canyelles ens farà una petita introducció a la festa i al llarg del programa veurem què fem amb el seu dimoni. I ja anem amb la festa de Sant Antoni, també anomenada Festa de Sant Antoni del Porquet o de les Barbes Blanques o els Tres Toms, que és la festa més celebrada a tots els territoris de parla catalana, realitzant-se al voltant del 17 de gener, que és el dia de la mort del sant. Festa important en els països d'influència cristiana, és la celebració per excel·lència de l'hivern, preludi del carnaval. Bé, Xavi, que ens pots explicar de l'origen de la festa de Sant Antoni?
Sí, sí. Bé, en primer lloc, no sé com podeu treballar amb aquest becari, no? Tanta sort que se n'ha anat
Tanta
ara.
Tanta sort que tu no coincideixis amb ella.
Sí, perquè és que arriba a ser agobiant. Bé, i doncs, Sant Antoni, com sabeu, té molta tradició, que, bé, tota la Mediterrània, però sobretot a Mallorca, a Menorca. Durant molts de segles ha sigut considerat com un gran tradicionalment com un protector dels animals, de tots els animals, però sobretot d'aquells que tenen de pota, de potó, sobretot, per exemple, cavalls, ases, murs, someres.
És a dir, no seria un protector de serps,
no,
per exemple?
No, perquè a més la serp, del punt de vista cristià, està més associada amb el dimoni, no? Seria una representació reptiliana del mal. Aquesta invocació a Sant Antoni, sense cap dubte, està fins i tot encaminada a obtindre la fertilitat dels animals, els aliments, una purificació, etc., no? De curar ses ferides. De fet, té un porquet, si vos hi fixeu, després podríem parlar una mica sobre el significat del porquet. Originalment se diu que Sant Antoni va curar de la ceguera, va curar la vista a una femella de porc senglar, això que en castellà se diu un jabalí, se va atracallar amb uns porquets, li va curar sa vista i de llavors ençà el porquet està de vora seu, aquest porc senglar.
Però per què exactament es fa aquesta festa?
Bé, realment, ja tornes becari. Perdoneu, però és que quan te'l veig no el puc.
Apolini, què ha de dir?
Sí, una cosa. Perdona. Ja ara recitaré una glosa. Sant Antoni Gloriós, el patró dels animals, lliberau-nos dels impostos i dels nostres concejals.
Però què diu ara?
És una glosa del cançoner de butxaca.
Bueno, molt bé, molt bonica. Però bé, tornem, Xavi, reconduïm això. Per què es fa aquesta festa?
Bé, perdoneu, però és que veure aquest becari... Mirau, idò. La festa realment se fa amb motiu, avui en dia, de la diada, coincideix amb la diada de Sant Antoni Abat, no? Ja dic que és un personatge associat amb animals domèstics, hi ha molta tradició aquí, també va relacionat amb la figura del dimoni, etc. De tota manera, això és un altre... Així com la setmana passada parlàrem de l'origen pagà de Nadal, aquí també hi ha unes festes paganes de... paganes com són les festes de foc, els foguerons, el foc, seria també per donar força a l'astre solar, perquè tingui més força, sobretot a l'hivern, i que... No, què em vas a dir, perdona, Rodi, m'havies...
No, ara és que estava aixecant la mà a Polini i li volia demanar...
Sí.
Què vol dir ara? Què vol explicar?
Jo vull dir que trec els apunts,
Què fa?
Trec molt d'apunts.
Té molt de punts aquest home.
Sí, jo...
Què ha d'explicar ara?
A Balears se celebra. Ses beneïdes a Mauró en fan amb ses carrosses. A Manacó i ses salines en vez de dimonis. A Manacó milers de persones acompanyant el dimoni i la resta de personatges de la colla de dimonis i els sonadors per carrers i places de la ciutat.
Respiri.
Ai, perdó. Llavors, se Sant Llorenç i el Barón, se Diablesa i se Colla de Bonyera, a Mancor de la Vall i Sant Cervera fan se de ballada del corp, els cerverins també fan se troncada. I a Pollença, se festa d'Upí, i el codi de vuit dimonis per fer una cercavila del poble. I a Cap de Pere, els dimonis trenquen se creu de mata i fan escan de se concolada i recull que ha passat durant l'any en el poble en tot humor i en forma de glosa i amb una tonada pròpia de Cap de Pere.
Molt bé, Apolini, molt bé.
Heu vist? M'he documentat, oi?
Un 10.
Un 10, sí. Me donarà, crèdits.
A veure, teníem aquí en Xavi Canyelles, que s'havia preparat justament. És que, clar,
és que té raó, no? Tots aquests...
que li han de posar límits en aquest becari Rodi, perquè en Xavi és aquí i aquest senyor amb coses que s'ha preses de memòria que s'ha apuntat.
Bueno, però s'ha preparat molt bé, ha estat interessant.
Gràcies, vaig a cercar aigües.
Cerqui aigües. Xavi,
sí,
la figura del dimoni està present. Què representa?
Bé, sí, el dimoni està present a totes les cultures del món, no? És el mal. La nostra cultura, a més, apareix de la necessitat d'explicar sobretot aquestes adversitats, accidents, morts sobtades, terratrèmols, tempestes. Avui en dia, per exemple, clar, tenim, quan ocorre una desgràcia natural, tenim científics, meteoròlegs, físics...
Sí, que el dimoni
una explicació.
Serveix per donar-li sentit a la
Exacte.
Vida i a la mort.
Sí, però antigament no hi havia una explicació científica, s'havia de donar un ésser o uns éssers malignes que feien aquestes coses. Per això era quasi com un càstig, no? De tota manera, les tradicions europees tenen domini aquests dimonis del subsol i se fan càrrec fins i tot de la vegetació, etc. Pel cristianisme, és que clar, el dimoni també és una figura pagana, que també tindria un origen en els bruixots. Aquestes festes de foc també són com se fa el mateix que els bruixots al voltant del fogueró amb un pal, amb una canya felda, que també és un símbol fàl·lic, també, molt masculí, brut, pur. I pel cristianisme serien els dimonis aquells àngels que s'han rebel·lat contra Déu i han sigut desterrats a l'infern.
I què sabem de Sant Antoni?
Bé, de Sant Antoni sabem que va ser dels inicis del moviment dels ermitans, diguem. De fet, els ermitans, els cristians, eren perseguits per l'imperi romà, com sabeu. Alguns se varen refugiar en els deserts i altres a les muntanyes, que donarien lloc als actuals ermitans. Sant Antoni va ser un dels que es va refugiar al desert i, segons conta la llegenda, la tradició, va ser també temptat pel dimoni, igual que Jesús, durant els seus dies d'estància allà, i va ser també protegit, cuidat per animalets que li donaven de menjar ja i tot això. Realment va ser un... Era egipci, i va ser una de les persones que diuen que va viure més anys, així, en la història de la Bíblia, llevat de Matusalem i aquesta gent, no? Seria uns 105 anys va viure.
I aquesta festa es celebra en foguerons.
Sí.
Quina és...
Per què? Per què foguerons?
Bé, els foguerons formen part dels rituals, molt bé, com ja he comentat, de culte al sol, aquests rituals primitius. Els dimonis peguen bots, fan aquestes cabrioles per damunt del foc, ballen a sobre seu, volten... És una mica com el que fan els xamans, no? Es repeteix a altres cultures d'arreu del món. El fogueró, més, representa la victòria de la llum sobre les tenebres, curiosament. El dimoni s'associa amb el foc. També hi ha un altre simbolisme. Si vos hi fixeu, Sant Antoni, en els seus peus té a la dreta el porquet i a l'esquerra un foc. Aquest foc simbolitza el mal de foc, mal seria pesta bubònica i altres malalties amb unes febres molt altes, per això se diu mal de foc. I, de fet, aquí a Palma, en el carrer de Sant Miquel, hi ha l'antic hospital de Sant Antoniat, on allà hi duien els malalts de diferents malalties d'aquestes, que estaven ja totalment aïllats de la societat, i després, quan se curaven, les duien a la quarantena, però aquesta se diu la quarantena perquè estaven 40 dies abans de, una altra vegada, tornar a la societat per no infectar, en el passeig marítim, allà que hi ha uns escuts, hi ha uns jardins, i allà a la quarantena. Sant Antoni també porta una bíblia i porta una campaneta per fer fora els dimonis, els mals esperits, etc. No?
Bueno, després d'aquesta petita passejada que ens ha fet en Xavi...
Llavors et sembla amb la gastronomia, evidentment, en sobrassada, llangonisses, botifarrons, varia...
Mínima pausa per escoltar bones propostes de la ràdio i tornem tot d'una amb bons moments de la temporada.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Ben Benvingudes i benvinguts al Dentol, el primer concurs en el qual concursen totes les lletres.
No me poden fer competir amb un amic meu, perquè ella va perdre i li sabrà greu.
Escoltarem gent de Rau de les Balears que ens parla del tema d'avui, la música.
Saps, Fabial?
Com els llauts, mandolines, amandúrries, guitarres, guitarró...
D'on m'has dit que és?
De quin poble és la persona que parla?
Els balls populars i les cançons populars...
De Formentera?
Cada dimarts, a les 6 del capvespre, a IB3 Ràdio, amb Adrià Martí i Margalida Mateu.
Encara no coneixes els podcasts d'IB3Música.com? Idò ara tens l'oportunitat d'escoltar-los de dilluns a divendres a les 11 del vespre.
Edicions extres de Just Time i el funk d'Òrbita 3. Els clàssics de la lira d'Orfeu. El pop balear col·leccionable. La suma de l'art i el pop a tratrà. La vanguarda de 140 dB. I l'underground balear a Sutja.
Els podcasts d'IB3Música.com ara a IB3 Ràdio. I quan vulguis i on vulguis a IB3Música.com. Sempre que tinguis dades, és clar.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
I continuem amb l'emissió d'uns dels programes que hem triat per escoltar aquest estiu. Bé, continuem a Això era i no era. Ara tenim el gust de xerrar amb un ambaixador de la nostra terra, un home que posa en paraules sentiments que moltes vegades no sabem expressar i que ho fa especialment durant aquestes festes de Sant Antoni.
I que a vegades per ell poden durar mesos i mesos, que no saben mai quan acaben aquestes festes de Sant Antoni, parlant d'un home que glosant parla de la nostra identitat, la nostra cultura, dels vincles socials, de les nostres discrepàncies i també dels nostres sentiments, i que no és altre que Mateu Xurí.
Efectivament, benvingut, Mateu Xurí.
Moltes gràcies.
La primera pregunta que faig com a desconeixedor de les gloses és: quantes gloses te'n saps de memòria?
Bueno, un glosador dirien que no té per què saber gloses de memòria, perquè de fet allò que fa
és crear-les.
Exacte. Crear-les en el mateix moment que les canta. Així tot, tenim tot un cançoner tramès per tradició oral i recopilat pel pare Ginart entre molts, i jo sí que tens la sort de saber-ne moltes. Diré que de cada vegada més poques, perquè quan improvises sempre te fugen ses que saps de memòria. Però no a la meva predina, i vagi per ella, que m'ho va deixar fa poc. Era una dona de 96 anys que sabia 3.000 cançons.
3.000 cançons.
I per tant me'n va ensenyar moltes, i crec que són vasos comunicants. La improvisació i la cançó popular, la glosa i la cançó de Sant Antoni són indelligables.
Home, jo suposo que també tenint aquest bagatge, quan has d'improvisar, hi pots recórrer, en certa manera, no? Perquè hi ha com a certs referents, algunes frases que funcionen, però quan un és glosador i sobretot improvisa, deus haver de pensar en gloses, és a dir, tu no penses com una persona normal. Per aventura jo ara te dic camia i tu ja penses en 30 paraules que podrien rimar amb ella.
Bueno, no, si me diu camia, pensen que no he posat la gentadora encara. És a dir, que sí que som una persona normal. Allò que té el glosador és que tot el que pensa, més que pensar en glosa, seria que tot allò que pensa és capaç de posar-ho dins aquest mal-lo etasilàbit de la glosa. És a dir, qualsevol idea i pensament és capaç de posar-la en vers, i ho fa, o ho ha de fer, o ho ha d'intentar fer amb tota l'agilitat possible, perquè la improvisació és factor més determinant a les temps.
I jo et volia demanar quantes coses es poden dir en aquesta fórmula de la glosa, però que xerrant no es poden dir?
Glosant es pot dir tot. Tot és susceptible de ser glosat. La glosa té allò que, més que no poder-se dir, que és cert, hi ha coses que no diríem parlant i que sí que d'englosant, però la glosa sobretot allò que fa és accentuar allò que dius. Vull dir que quan hi ha una crítica anglosa, aquesta crítica té un efecte molt més punyent i incisiu, però també quan hi ha un elogi a una glosa d'estima i de, i de sentiment, també té molta més força que si la diu parlant.
Posa'ns un exemple del que es pugui dir en glosa i no en paraules.
Què es pot dir en glosa i no en paraules? anglosa podria dir, tal com el meu cou empunya, visca el dret a decidir i que visca Catalunya.
I això no ho pot dir en paraules, Mateu?
Quasi, quasi no, perquè si ho dius en paraules te tanquen a la presó.
Sí, podria ser. Ja torna. Rodi. Sí.
No, és que com està, xurís? Va bé.
Molt bé.
Xurí.
Si en tinc millor.
Ah.
Vos present, ell és Polini Coll, és el nostre becari de 50 anys i bé, ja està a punt d'acabar el màster. No?
Sí. Mira, jo m'he documentat en el tema de les gloses i n'he après dues que no cap d'entendre, però almenys si me'n podries ajudar.
Ah, home.
Mira, mem, diu així. Ai, Roseta, vine aquí a fer-me una poca de volteta. Com era, sí. I li obriràs bé tota ben obertota la portata el socellat que volava que vol sortir.
Jo ho crec que no l'has entesa.
Jo tampoc l'he entesa.
És normal, que sigui becari, si diu que va presa i l'amor diu així.
És que no rima, no rima.
No, t'ha fuit un poc la mètrica t'ha fuit un poc. Però si vol, podríem fer un taller, perquè... Sí. Glosar se'n pot aprendre, si una aprenses sí. Tècnica es pot aprendre a glosar.
Has de comptar set síl·labes.
Si vols, ara en acabar màster, podem començar un taller de gloses.
Tu diries, Mateu Xurí, que qualsevol persona, si vol, pot ser glosador?
Jo més que dir que qualsevol persona pot ser glosador, sí que diria i dic, i per això feim tallers durant tant d'anys, i per això hi ha tant de glosadors avui, quan fa 15 anys que no n'hi havia, que tothom pot aprendre les tècniques que utilitza el glosador. Mm-hmm. Tothom pot aprendre a fer una glosa. Després, aquest fet de ser glosador o no ser glosador, en el cap i la fi és una decisió personal. La Maribel Cervera sempre diu que per ser glosador t'hi has d'apassionar. Has de tenir passió per allò que fas i que aquesta és l'única part innata, aquest és l'únic do que podria tenir glosadors, aquesta passió i aquesta necessitat de contar-ho tot en glosa. Però aprendre a glosar en pot aprendre tothom. Si hi posa interès i li agrada, glosar per glosar hi ha unes tècniques. Igual que per pintar hi ha unes tècniques. Igual que un jugador de futbol ha d'entrenar. Després, en
no
Leo Messi...
Però no per jugar a futbol.
En Leo Messi només n'hi ha un, però... Tothom pot aprendre i explorar en el màxim les seves capacitats, com a glosador i com a tantes altres coses. És a dir, una mescla de talent i esforç, com en tota la vida.
Tu deies que na Maribel Cervera diu que només hi ha una cosa que sigui necessària, innata, una cosa innata que sigui necessària, que és aquesta passió i aquesta voluntat de voler glosar. Tu estàs d'acord amb aquesta afirmació?
Sí.
Creus que hi ha algunes altres coses?
No.
Has de tenir un coneixement de vocabulari, alguna cosa més, imagina.
Jo estic totalment d'acord. El vocabulari s'aprèn practicant i com més gloses, més paraules adquireixes i absorbeixes. Com més escoltes glosar, més aprens aquesta tècnica. A glosar només se n'aprèn glosant. I per tant, si tu tens aquesta passió de glosar, acabaràs glosant. Després, seràs un grandíssim glosador, seràs un glosador o només sabràs fer una glosa. Aquí hi haurà la mescla de capacitat, de talent i d'actitud, també.
Sovint, ara ho hem vist, les gloses han estat una manera de criticar aquelles coses de les societats que podríem dir que no van bé, que no es poden dir. En definitiva, es tracta d'una reivindicació o potser és una altra cosa?
Jo diria que és molt més que això, però clarament la glosa és una eina reivindicativa de sempre. La glosa ha servit en el poble per criticar el poder establert, sigui quin sigui aquest poder. Ara bé, no només la glosa és això. La glosa té moltíssimes de funcions i, de fet, si avui torna a estar en auge i torna a haver glosadors, glosam no només per Sant Antoni, sinó de cap a cap d'any, tot i que ara sigui de forma més intensa, si ho feim és perquè la glosa torna a complir totes aquelles funcions socials que havia perdut. I que havia perdut perquè el seu hàbitat d'aquella Mallorca pagesa, d'aquell... segurament també l'han perdut. I què han fet? Simplement hem actualitzat la glosa i li han donat tot el ventall temàtic possible i tot aquest ventall de funcions polítiques, sí, crítiques també, però també socials, però també expressives. Però també de lúdiques i d'entreteniment. És a dir, quan tot això se combina, és quan podem dir que la glosa està en plenitud i, per tant, és molt difícil que pugui deixar de complir aquest paper que compleix.
I en el teu cas, com vas començar en aquest món? El teu entorn familiar, els amics, o com va ser el teu procés?
Sí, jo vaig tenir la gran sort que, essent de la generació que som, que quan jo era nin i adolescent la glosa vivia els seus moments més difícils i de més decadència, vaig tenir la sort de néixer a la casa que vaig néixer.
I tu te glosaven quan estaves dins la panxa, ja?
Jo, mon pare és un gran cantador, ha cantat moltíssim, la predina Conde sabia moltíssimes gloses, per tant, sempre que hi havia una festa, que hi havia un sopar, per Sant Antoni ja no en parlem, la glosa sempre hi era present d'una manera o altra. Per tant, jo l'he presa i l'he coneguda i l'he estimada de manera molt natural. I després, en els 20 anys, t'entens que tens tot un bagatge que has après de manera inconscient i que després pots treure a llum.
I en quin moment vas començar a glosar en públic? En els 20 anys?
En els 20 anys.
I abans glosaves en privat o...?
Més que glosar en privat, podrien dir que glosaven el meu poble, Santa Margarida, i sí que per Sant Antoni podria anar a cantar a sa poble, però no... Allò que no fa era fer combats damunt d'un escenari, fer combats a un bar o fer combats a un teatre, com faig ara.
Senyor Xurri, hi ha una cosa en comú entre les gloses i el rap.
Sí, el primer que hi deu en comú és que tu no saps fer una cosa i l'altra.
Sí, és que igual en sap de fer rap, també.
Sí. Mira, ara estem aquí, ara ja hem arribat, ara fem un programa, ara ja acabat, no l'ha acabat, ha començat, que ho faig bé.
Ho far bé, ho far
ara
bé.
Ara avui en dia està de moda això de fer poemes que no rimen, que li diuen slam.
Sí.
Que trobes?
Bueno, dic que tot això té coses en comú, clar que sí. Els fons, en els fons és el mateix, perquè són persones que a través de sa veu comuniquen en vers i de manera improvisada. Què canvia? Sa forma, sa posada en escena, tot això pot canviar. Però rap no deixa de ser sa forma d'improvisació que neix en els Estats Units. I que com tot allò que ve dels Estats Units, idò, i s'estén per tot el món, sigui bo o dolent, ja ho sabem. Però cada lloc del món, cada llengua i cada cultura té sa seva improvisació en vers, té sa seva glosa i sa seva poesia oral improvisada.
Quina és la glossa que se pot identificar amb Sant Antoni?
Jo no crec que hi hagi una glosa que se pugui identificar amb Sant Antoni. Jo el que crec és que allò que podem identificar amb Sant Antoni a través de sa glosa és sa capacitat que té sa glosa mateixa de fer devenir el poble més poble, dotar-lo d'identitat, de sentiment de pertenença, de col·lectivitat, de qüestió comuna. Ser glosador no és un fet individual. Tu ets glosador, però en el cap i la fi ets portaveu de tot un bagatge, de tot un llegat, de tota una tradició i de tota una evolució i una innovació que te fa glosar allò que interessa a la teva societat. I per tant, la glosa i Sant Antoni no deixen de ser això. Per contar una anècdota, aquest dissabte mateix, a dins el bar mallorquí de Manacor, que s'hi fa una ximbombada cada any, potser hi havia 2.000 persones. I se va glosar durant tota la nit. Hi va haver una glosa que era la glosa d'aquell vespre? No. Hi va haver un vespre de gloses que m'ordonaren aquest gaudi, aquesta il·lusió i aquesta gana de compartir.
És difícil tocar la ximbomba?
No, jo crec que no. Jo crec que fent la broma típica tot l'hem tocada.
El més bo de fer tocar la ximbomba o glosar?
Jo diria que el més bo de fer tocar la ximbomba i amb un pot de pràctica, la mà humida a una fua de col...
Aquesta imatge...
Pots tocar la ximbomba.
És que abans teníem una conversa fora de micro, precisament amb Napolini, amb el becari, i ell considera que tocar la ximbomba és molt complicat.
M'has cridat?
Sí, ara sí, mira.
Ah, mira.
Ara t'he convidat.
És que estava fent l'escaleta pel programa de la setmana que ve.
Ah, pensava escrivir les gloses.
No. Sí, és vero, perquè a vegades la ximbomba no sona. Perquè has de posar el punt exacte de saliva humida a la canya.
Has pensat a posar la canya, però?
Sí, crec que sí. Sí. Cap val de bambú.
No volia fer una glosa, Polini?
Sí, ai, perdoneu-me. Sí, jo n'he fet una glosa, mira. Esboixar d'esquena damunt sa taula sa paret de dret es fa molt de mal a s'esquena per davall dels ronyons. Sobretot, si un per davall és per dalt de s'asa dels collons, que li fan a sa... quan toques campanar sa glòria sa campaneta. Que aquesta és bona,
ha, mira que hi ha de gloses, hi ha triat dues una miqueta... no sé, pujades a to, no?
Bé, i que a més jo crec que no ha fet ni ell, no els sap ni llegir bé i no els acaba d'entendre.
Perquè no rima.
Mateu Xurí, com hauria de ser aquesta glosa? És a dir, clar, té com una síl·labes contades, ha de tenir una mètrica concreta. De quina manera podrien corregir aquest senyor que acaba de fer aquest desastre?
Sí, el problema del becari jo m'apareix que és enorme. Si vol ser extraordinari haurà de mirar fons i forma.
Molt bé, sí.
La glosa ha de tenir aquesta mètrica heptasil·làbica, ha de ser ABBA o ABAB.
ABBA?
Exacte, sí. El primer vers en el quart, el segon en el tercer, el primer en el tercer.
ABBA, ABBA. No, és així.
No sé si bastarà un taller, ens ho ve cada
dia. No, és que no escolta, saps? És que...
ho ha dit, ABBA.
En qualsevol cas, tornant a les gloses, Mateu Xurí, hi ha un tema del que s'ha parlat molt darrerament i és el fet de que a les gloses, sobretot a Sant Antoni, s'utilitza el llenguatge masclista, no? Hi ha hagut com un moviment per part d'unes dones que intenten que totes les dones s'acostin en el glosat i que també desapareguin certes expressions masclistes.
Sí, jo crec que hi ha un debat obert que molt va haver-lo posat damunt la taula i que crec que ja era hora. Més enllà de la glosa, de la participació activa de la dona a les festes, no només a Sant Antoni, però pot ser sí especialment per la transcendència que té. I a les gloses, a mi m'agradaria diferenciar, i en pro del glosador d'avui, que han de diferenciar el que és el cançoner popular, que sí que dins del cançoner hi ha un valors masclistes, misògins, homòfobs, hi poden trobar de tot, que avui en dia, de qualque manera, hem superat o estem en vies de superar. Però la glosa d'avui, la glosa que se crea nova avui, no és una glosa masclista. Això no vol dir que les dues de la de matinada de dia 16 de gener un glosador i una glosadora no glosin pujadet de to, però això ja és sa. És a dir, allò important i allò que ha canviat és que tenim la gran sort de tenir boníssimes glosadores capaces de contestar qualsevol envit. I tenim un glosador que crec que som conscients dels valors que han de defensar i transmetre. I que a poc i a partir de totes aquestes iniciatives, com les madones de la festa, aquestes dones artenenques que s'han llançat a canviar gloses, a fer-ne de noves i a combatre aquest masclisme present en el cançoner, crec que a poc allò que passarà és que aquest cançoner s'actualitzarà i mostrarà els valors, els nous valors que volem que tingui aquesta societat per a ser millor.
La glosa estem veient que és realment molt reivindicativa, per tant, podríem dir que per ser glosador s'ha de ser d'esquerres?
No, jo diria que no. De fet, quan jo vaig començar a glosar, quedaven tres glosadors vells, que jo els estim i els apreci, i dos d'ells ja no hi són, que són Antoni Socies, la Montjoan Planici i en Hefel. I eren glosadors, diria que més de dretes que no d'esquerres. Jo crec que un glosador el que ha de ser és fidel a ell mateix.
Ha de rimar
ABBA,
AB. Sí. En Rafael era descarritxó.
Sí. Jo crec que, com deia, ha de ser fidel a ell mateix i no només ha de lligar paraules, com diu el becari, perquè sempre s'ha distingit a Mallorca els que lliguen paraules dels que són glosadors. La glosa ha de ser missatge, sobretot. Dins la glosa ha d'haver una idea, ha d'haver una contesta.
Mateu, estem arribant al final d'aquesta magnífica xerrada que mos estàs donant.
O taller, gairebé.
Masterclass. I mos agradaria que mos fessis una petita glosa pel programa d'Això era i no era.
I això era i no era, un programa IB3 d'humor però compromès i ens engem molt sincera, mexa sense i vertadera, i crec que és extraordinari, fins i tot el necessari, dir que això no és cap drama, que no hi hauria programa si no fos per el becari.
Molt bé.
Moltíssimes
gràcies.
Podini, què?
Gràcies, eh?
T'han lloat ara, eh?
Sí, tenc crèdits.
Bueno, Mateu, moltíssimes gràcies per la teva xerrada. Mos ha encantat i esperem que tornis a voler.
Moltes gràcies a vosaltres i bon Sant Antoni a tots.
Mínima pausa per escoltar bones propostes de la ràdio i tornem tot d'una amb bons moments de la temporada.
Esports 3 en joc. Joan Fortesa.
A IB3 Ràdio.
Este és el nostre primer tema.
Comença la jornada amb la darrera hora informativa.
Passem la resta de titulars.
Redactors desplaçats allà on hi ha la notícia.
Una acció exterior, volem saber com està la situació.
Entrevista.
Conseller, gràcies per haver atès la telefonada a l'informatiu.
Repàs de premsa.
Anem fins als quioscos, comencem per la premsa.
I un toc d'humor. Informatiu matí, la primera cita amb les notícies del dia.
Corro per gaudir.
Ya estoy por Uganda. Ha llovido bastante. Ha muchas aventurillas en todo este tiempo.
Quedas con ganas de escuchar las historias en primera persona.
Cuando hacemos deporte, aumentamos nuestra resistencia. Y esto se ve también en el terreno sexual.
Un perquè això és de l'altres, home. Això és massa.
Dilluns a les 9 del vespre, feim quilòmetres a IB3 Ràdio amb Joan Martí.
La verdad que correr mola.
Els dimecres a les 10 del vespre, ens deim coses. Un programa d'humor a mig camí entre la realitat i la ficció, l'actualitat i la desinformació, entre el rigor i la cara dura o la poca vergonya. Vaja, com un treball de màster fet amb la Viquipèdia. Ens deim coses amb Joan Guasp, Aitor Pérez i Guillem Casals. Dimecres a IB3 Ràdio.
A Eivissa i Formentera, 93.7.
I continuem amb l'emissió d'uns dels programes que hem triat per escoltar aquest estiu. Ja tornem a Això era i no era, i ara toca xerrar amb la nostra eivissenca de capçalera per parlar-ne de Sant Antoni, per les Pitiusses, Margalida de Cas Filisteus. Com prepara les festes de Sant Antoni?
Hola, com va? Trotskis i Margalida.
Rodi, no Trotskis, Rodi, que bo de dir.
Sí, carai.
No, que?
Bueno,
Com prepara aquestes festes de Sant Antoni?
Les festes de Sant Antoni? Jo?
Sí.
Jo no ho som de Sant Antoni.
Però sí que celebrareu les festes de Sant Antoni, com fan molt de pobles de la part forana de Mallorca, per exemple, no?
No ho celebram res a Eivissa d'això. Ho celebrarà Baia, Sant Antoni, el poble de Sant Antoni de Portmany, però jo, com que gràcies a Déu, jo no sóc de Sant Antoni de Portmany. Ai, home, és igual, no, el que no passi, m'enteneu?
Això no ho ha de dir, per la ràdio pública, que no,
ah,
que
perdó,
gràcies a Déu
perdó,
no
és. Perdó.
Bé, és a dir...
Bon, digui,
Margalida,
senyora Margalida. Que té un nom molt polit, eh?
Sí, ho sé, vostè també, eh?
Sí, gràcies.
Senyora Margalida.
Sí.
És a dir, que aquesta tradició d'encendre fogrons, sí, i de dimonis que en revolten fogrons a Eivissa no existeix?
No, ara no, nosaltres així el cas ho feim en sistiu, lo d'encendre foguerons per Sant Joan, per Sant Pere, quan fa calor, quan és perillós.
Estàvem un poc bollats, eh?
Per celebrar que venen els turistes i el que feim és encendre focs i guanyar moltes sols en els turistes i ensenyar els foguerons amb bitllets de 500 i Déu ja està, i a córrer. Però
per tant,
va, ara no.
Que ens quedi clar, perquè anem moltes vegades amb aquesta mentalitat mallorquina...
Sí, centralista.
Sí, totalment. Per tant, a Eivissa, ni fogrons, ni ximbombes, ni gloses, ni botifarrons, ni dimonis.
No. Ni sé de cap parla. Nosaltres celebram Sant Antoni com qui celebra Sant Joan, Sant Pere, però vaja, que no tenim dimonis d'aquestos. Bueno, tenim... He de dir una colla de dimonis, que són els espiritons, però vaja, que van a tots els pobles quan els contraten. No són dimonis professionals, m'enteneu? Això Ho teniu vosaltres. Nosaltres no. Nosaltres tenim molts de sants i molts de santes. Nosaltres dimoni cap. Nosaltres tenim Santa Eulària, Sant Joan, Sant Antoni, Sant Llorenç, Santa Lletrudi, Sant Agnès, Sant Rafal, Sant Mateu, Sant Agustí, Jesús, perquè tenim fins i tot un poble que es diu Jesús. Té som raó. Molt catòlics, apostòlics, romans...
Som molt devots, som molt devots, Eivissa.
Molt devots, molt, molt. Aquell dimoni no passa, tata, i se'n va. Deu pensar, ui, Déu... Bueno, Déu, no, Déu, Déu, no deu pensar, Déu dir, ui, me cago amb el dimon. No, tampoc. No ho sé. Bé, que no passa per avall de Mallorca el dimoni, no passa.
I, Margarida, aquest programa avui està dedicat a Sant Antoni i els dimonis. Ja me dirà que fer millor si a Eivissa bueno. No hi ha dimonis ni celebreu Sant Antoni. Bueno, haurem de tallar la comunicació bueno, amb Eivissa.
No, però bueno, quina culpa tenim nosaltres de no tenir les festes del dimoni? Home, però tenim tenim altres tradicions que són molt respectables també. A veure,
sí?
Què tenim? Tenim les festes de Sant Antoni de Portmany, per exemple, no? Que són ara també.
Sí.
I doncs celebra la festa Flower, Flower, la
movida,
el guate queda anam de palanca,
el
festival
de, palanca.
De brisa flamenca, el campionat mundial d'arròs de matances.
Mm, molt interessant i molt, com a molt tradicional tot,
bueno,
no?
Bueno, sí, que ho és tradicional, sí. Això és molt eivissenc, també. És que és molt eivissenc fer coses que no són tradicionals d'aquí. Això també, tot el que no és tradició... Ja és tradicional a Eivissa, m'enteneu?
Mm, sí.
Però vaja, que s'anem de palanca.
Ara anem de palanca, què és això?
Això, bueno, anar de palanca, vostè ja ho deu saber, Rosbis, el que és anar de...
Rodi.
Això, bueno, eh? I doncs, és aquestos, quan venien les estrangeres, els eivissencs...
Sí.
I anaven a atacar-les, a veure que podien, si podien lligar amb les estrangeres, i doncs ara ho feim, anar de palanca... Se fa ara, en gener, que és molt complicat, perquè tot i que duen 50 anys intentant que les estrangeres venguin en gener, no sabem per què no funciona, no venen,
no venen,
li donen la gana venir si van, no sabem si és perquè si mateix, per molt que els hi diguem que no, fa molt de fred... No sabem si és perquè està tot tancat.
Home.
No ho sabem, però la gent no ve. I clar, és difícil anar de palanca així, m'enteneu?
Mm. Sí, però com ho feis? Què feis aleshores?
Bueno, ho fan vora, jo que sé, ho fan vora. Tenim molta imaginació. I el cas és que el que fan també és que el que fan és cantar cançons tradicionals i bisanques, com aquella que diu tengo oberta la finestra per si un cas te peguen ganes d'aturar-te qualque vespre i deixar-te tocar les cames.
Molt bé, aquesta cançó me sona, Margalida.
Sí, pot ser que li soni, perquè mos va passar que m'ho la va copiar el mallorquí aquell, però que en realitat és una lletra eivissenca.
Moment, quin mallorquí la va copiar?
Sí, en Mateu Xurí aquell, no. L'altre poca vergonya copiona aquell.
Hem cobert les finestres per si un cas te peguen ganes d'aturar-te qualque vespre i deixar-te tocar les cames.
Això.
Perdoni un moment.
Aquest, sí.
Un moment. Jo no dubt de la seua
que
paraula...
Que diu, duc el dimoni dins jo.
Sí, exacte.
Això, aquest.
Duc el dimoni dins jo.
Sí.
Jo no tinc cap dubte de que vostè és sincera i que no vol intoxicar, però...
Margalida, no falti.
No, d'això no en tinc cap dubte, però aquesta cançó diria que és d'en Tomeu Penya i no és eivissenca.
Ai, Déu meu. Vostè el va veure com escrivia la cançó? No, i no veu que Mallorca mos ho fot tot, fins i tot les lletres de les cançons. Vaja, tota no, només mos va agafar aquesta estrofa, perquè ell ho va canviar tot, perquè seguia Eivissa terra polida, no celebra Sant Antoni, igual que les altres illes posseïdes del dimoni.
Molt bé, Margarida, crec que ja hem de despedir fins la setmana que ve.
No, un moment, una cosa, només dos minuts. Una cosa que volia preguntar, Trotsky.
Digui.
Ivetres no t'he pensat fer un programa de pagesia a Eivissa, jo que sé, de ramaderia, pesca i agricultura, o com fer una sobrassada realment bona i no com la fan altres bandes i no estic parlant d'Eivissa, sobre que mos han copiat i que no a altres bandes d'Eivissa, un programa així.
Margalida, això no ho sabem, però a què ve això ara?
perquè crec que amb dos o tres intervencions a la ràdio com aquesta cada setmana jo m'apanyaria molt i m'ajudaria per si vull jo comprar-me un rotabat per el que vulgui per aplegar més suets.
Ja, quina barra que té, eh?
Clar. Mira. Margalida, com que vostè ja hi fa feina tot el dia, no vol que hi entri jo? Una altra cosa
no,
que també
no,
m'ho llevau.
No, no, no és això. Escolti, hi ha un programa en aquesta casa que se diu Del Camp a la Mà, que sí. És del sector primari, solen parlar un poc del que passa cada una
no,
de les illes.
No, primària jo no som, però...
Bé, de la ramaderia, de la pesca, sí. De la pagesia...
Molt bé, però jo no hi parlo. Hi parla vostè allà en aquest programa?
Jo li faré saber que té interès en participar-hi. Li diré, si el conec.
Això mateix. Faci'm el favor, vostè que té tant de... que parla tant a la ràdio tot el dia.
No, tot el dia no! Tampoc bueno, estic parlant tot el dia.
Bueno, i que és culpa meva que no hi parli vostè tot el dia?
Miri, Margalida, això comença a agafar rodi un color una mica... Jo crec que és hora de tear, més anar-me una mica malament. Sí.
Bueno, però una cosa. A veure, tornaré a la setmana que ve? A veure, trosquis, Margalida.
Són jo que ho he de dir.
Jo què sé, algú que ho digui?
Sí.
Tornaré o no?
Miri, Margalida, fem una cosa. Ja veurem si torna la setmana que ve.
Sí, així va la ràdio pública a les Illes Balears. Aquest. I ve tres, ràdio!
Bé, ja estem arribant en el final del programa i trob que ara és com insuportable la pudor que fa en aquest estudi.
Sí, és olor de sofre. Crec que és olor de sofre, Rodi. I jo diria que té a veure amb el pesat aquest del becari Apolini
sí.
I el convidat que ve amb ell.
És que és el dimoni. L'he portat a fer-li una entrevista.
Se pot saber d'on la... Però, mem, que no molli covets. Faci el favor de dir-li que no molli covets, que acabaran tots una mica dels nervis. Se pot saber d'on l'ha tret en aquest dimoni? És el de Manacor, d'Artà, de Pollença, de sa poble, quin dimoni és?
Bé, perdoni, doña Margalida, l'he tret de l'infern. És el dimoni, l'àngel caigut, també conegut com el diable, Lucifer, del sabut, Astarot, és que...
No m'ho crec.
Bé, no és de
res. No
jo me'n vaig allà darrere, eh?
No m'ho crec.
Me'n vaig amb el control tècnic, doncs deixa'm el dimoni.
Moment, Rodi, aquest senyor que tenim aquí segut, suposa que ara han de parlar amb ell. Fa molta mal olor.
Molta mal olor i una miqueta de por.
Molt bon vespre, tenquin vostès. Tranquil, és un gust estar aquí amb vosaltres. Me sap greu si som alguna molèstia. No vull ofendre a ningú. I a més podeu anomenar-me com vulgueu. Tot i que a mi m'agrada molt Lucy de Lucifer.
No, Lucy, no, per favor, que el dimoni se faci dir Lucy, Rodi, això no pot acabar bé mai.
Bé, ja que és aquí, sap, imagina que el programa d'avui està dedicat a Sant Antoni.
Sí, i el dimoni, sí.
Això és cert.
Jo no me vull queixar, la veritat, perquè jo respecte tothom, però ja estic fart de que se me'n relacioni sempre amb totes les desgràcies del món.
Don Lucy, sí. Perdoni l'acudit fàcil, sembla que està una mica cremat.
Oh, no se preocupi, no se trata d'ofendre ningú, sap què passa? Que històricament Sant Antoni sempre ha estat un heroi que venç les temptacions del dimoni. O sigui, això, a mi, la història sempre m'ha pintat com el dolent.
Sí, però, a veure, darrerament...
Sí.
Tothom, petits, sí. Grans, sobretot petits, jo no sé si és que estan perdent un poc de devoció pels sants i pel que té que veure amb l'església, però tothom va vestit de dimoni, tothom diu que el seu personatge preferit d'aquestes festes és el dimoni.
Sí,
ningú
sí,
va de Sant Antoni.
Sí, sí, sí.
A què pensa que es deu, això?
No diguis la paraula Déu, no fa falta. Per favor.
No, Lucy, em refereix, per què pensa vostè que la gent no es disfressa de Sant Antoni?
Ah, bé, idò, jo crec que perquè és molt avorrit i és molt cutre, com se diu avui en dia, no? En canvi, jo soc divertit, m'agrada deixar-me portar, me puc ficar amb la gent, persegues que grans o petits, i vaig sempre fent trull, saps? I què fa Sant Antoni? Idò, res, és com un sofridor que se queda aturat, I tanca els ulls i les oïdes d'una màscara així molt, molt mal feta, molt cutre, no? Per no caure en les meves tentacions.
Home, és que vist així, tothom és del dimoni, Rodi.
Sí, sí.
Però hi ha més coses, estimats amics meus. Miri, aquesta festa està carregada d'hipocresia. Diuen que Sant Antoni és, per exemple, el patró dels animals.
Això es diu?
Idò, que s'ho diguin en els porcs. Pobres porquets, per favor, me fan llàstima. Una de les tradicions més importants d'aquesta festa són els foguerons, les torrades, i que jo sàpiga, ni el que torra són verdures, normalment, sobretot, ni els participants són vegans.
Don Luci, això que diu sona una mica revolucionari.
Bé.
Però és que és a dir, el dimoni, en teoria, és revolucionari, però hem de dir que també se fan torrades veganes. A Palma hi ha torradores especialitzades pels vegans, per tant, això per ventura seria una mica que anem avançant en l'ideologia del dimoni.
Perdoni si li he fet la contrària, no li volia ofendre ni ocasionar-li cap dany.
No, és curiós, Rodi, perquè aquest dimoni
molt educat
sembla en Jaume Font, però
no sé qui és,
saps què t'ho vull dir? Sí. És un polític, sembla en Jaume Font, no sé que té, que me recorda...
Jo trobo que és una persona molt agradable i molt educada, no?
Sí. Bé, perdoni, l'he interromput.
No, disculpi.
Només li volia dir que sí que se fan torrades. De cada vegada hi ha més vegans.
Sí,
tot i que no hi ha res com un bon botifarró, m'ho permetre que digui. I de cada vegada hi ha també més torrades veganes.
No, vostè té tota la raó del món i disculpi si li ho fes en qualque moment de les meves intervencions en aquest meravellós programa, no? En realitat jo no tinc res personal contra cap religió. Jo simplement vaig a la meva, ja sap, Hi ha creients de totes les religions que ajuden en els demés, que s'esforcen cada dia per fer un món molt millor. I llavors, esclar, n'hi ha d'altres que tan sols pensen en ells i en atacar-me i totes aquestes coses. Fins i tot n'hi ha com en Torquemada. Eren tan ineptes que, miri, els meus seguidors els feien cremar a la foguera sense adonar-se de que el foc és el nostre hàbitat natural. Jo visc en el foc i, en canvi, el tal Torquemada aquest devia ser aficionat en els foguerons.
Bé, jo crec que és millor deixar-ho aquí.
Perdonin el meu rotllo, si està massa llarg.
No, està
segur, no vull avorrir, tampoc.
Però... Sí, és curiós, perquè jo era molt reticent d'entrevistar aquest personatge, perquè vostè fa un olor que no és massa agradable, això
bé,
sí que ho hem de dir.
Forma part d'aquest vestuari i aquestes tradicions nostres.
Però després parla d'una manera molt correcta, però no tenim molt de temps més.
Disculpi, si he menjat massa terreny en el vostre...
Don Luci, li agraeixo molt que hagi, que hagi vingut. Moltes gràcies per les seves paraules.
D'acord.
I fins aquí ha arribat l'entrevista.
Me'n puc anar, ja.
Esperi que Napolini l'acompanyarà.
Sí,
moltíssimes gràcies, molt agraït a la vostra convidada.
Polini!
Dulten! Fa pudor aquí de dins,
Sí, agafa aquest home i Dulten.
Un moment, me pot ajudar?
Sí, vinga, la porta, així se'n remés, va l'aigua.
No fa falta, bueno, sempre vaig en
adeu,
ses.
Adéu,
Don Luci. Adéu, disculpi,
adeu,
la molèstia.
Apolini.
Adiós, me'n vaig.
Margalida, adeu.
Fins dilluns, Rodi.
Sant Antoni fou un monjo cristià considerat el patró dels animals. La llegenda explica que era un gran amic de les bèsties i en trobar-se qualcuna ferida la curava. Així ho va fer amb un porquet que, per mostrar-li el seu agraïment, va decidir acompanyar-lo la resta de la seva vida. És per això que popularment se l'anomena Sant Antoni del Porquet. Tentat pel dimoni, va saber resistir-se al pecat i un cop a l'any se li dedica una de les festes més populars de les Balears. Per això, en el nostre conte d'avui, volem tenir un record pels animals que Sant Antoni tant estimava. Hem de recordar els 1.000 milions, heu escoltat bé, 1.000 milions d'animals morts en els recents incendis a Austràlia, aus, koales, cangurs i tota mena de rèptils, que si no han mort han vist arrasat el seu hàbitat. I que, segons els experts, uns devastadors incendis que han estat influenciats per un canvi climàtic que, encara que alguns insisteixen en negar, com és el cas d'un conegut president amb nom d'Ànec. També volem tenir un record per als més de 140.000 cans i moixos que s'abandonen anualment a Espanya. Animals que respiren, estimen i pateixen de vegades més i millor que nosaltres. Animals que es regalen com si fos una joia o un videojoc, i al poc temps, quan descobrim que tenen necessitats i ens necessiten, som capaços de retornar-los o, en molts casos, deixar-los abandonats a la seva sort. I recordar el bou, protagonista i víctima silenciosa i indiscutible de l'anomenada Festa Nacional, una festa consistent en l'art de la tortura per a uns i l'acabament d'una bona feina per a d'altres. No sabem si els bous pensen, però sí sabem que pateixen i senten. També volem tenir un record per totes aquelles bèsties, cavalls, ànecs, gallines, conills, vedelles, ovelles i molts més que no cabrien en aquest conte i que, dia a dia, ens alimenten. Deia el poeta Berthold Erbach: la mesura més segura per conèixer l'educació d'un poble i d'una persona és la manera com cuiden i tracten els animals. I fins aquí l'emissió d'un dels millors programes de la temporada. Moltes gràcies per la vostra companyia. Vos esperem la setmana que ve. Adeu.